L'informatiu del migdia.
S'inaugura la nova piscina municipal de Colobrers. És dilluns 22 de juny. Els membres del Consell d'Infants i Adolescents de Castellà van fer el salt per inaugurar la piscina. De seguida us donem més detalls abans altres titulars. L'empresa Capsa, ubicada al Pla de la Bruguera, redueix dràsticament les aportacions a Cuba per la mala situació econòmica de l'illa. I s'acosta a la Revetlla de Sant Joan. Repassarem les novetats pirotècniques, les coques i les festes que hi haurà a Castellà. I la previsió meteorològica. Estem en plena onada de calor, cel serè, amb temperatures que en aquests moments estan arribant als 36 graus. Comencem. Dissabte passat, 20 nens i nenes del Consell d'Infants i Adolescents de Castellà van inaugurar la nova piscina municipal Colobrers al crit de 3, 2, 1 i a l'aigua. Després de l'acte simbòlic, famílies, grups d'amics, curiosos i molt jovent repartia per les zones de gespa tot just acabada de plantar, col·locant tovalloles obsequiades en aquest primer dia per la pròpia instal·lació com a record de la inauguració. Ara us deixem amb un petit document sonor d'aquest dia de la inauguració que va estar presidida per la participació de la xaranga Bufant Fort Street Band.
A tothom, us donem la benvinguda a la inauguració de la nova piscina municipal Colobrers.
Hi ha equipaments que van molt més enllà de la seva funció. Aquesta piscina, és obvi, és un lloc per nedar, per refrescar-se, per fer esport, per passar una bona estona amb família, amb amics, però també és un espai de convivència, de trobada i de benestar. Obrim aquesta piscina és per tots i per totes vosaltres. Aquesta piscina que avui inaugurem és per vosaltres. Moltes gràcies per venir.
3, 2, 1, a l'aigua!
A Castellà i a la comarca hi ha avís de color taronja del Procicat, en perill alt de calor intensa entre les 6 del matí i les 6 de la tarda. Per aquest motiu, l'accés a les piscines de l'estiu de Colobrers, de Puigverd i del Casino del Racó és gratuït fins a les 6 de la tarda per a persones empadronades a la vila, sempre que no se superi el límit d'aforament.
L'informatiu del migdia.
Anem ara amb temes econòmics. L'empresa Grupo Armario Persiana Sau, GAPSA, ubicada al carrer Conca de Barberà, al del polígon del Pla de la Bruguera, que fa 30 anys que té activitat exportadora a Cuba i que hi enviava uns 40 contenidors a l'any amb facturacions de 5 milions d'euros, ha reduït dràsticament les exportacions a l'illa caribenya. Així ho constata el director general de l'empresa, Enric González.
Independentment de l'afectació aquesta o de les pressions que està fent als Estats Units, clar, allò ja fa 2 anys que bueno, va de cap a caiguda, no? Vull dir, cada vegada menys, o sigui, vam tenir anys molt bons, el que passa que ara ja portem 2-3 anys que realment allò, l'economia ja està molt malament, des del Covid pràcticament, l'afectació és important, perquè nosaltres, clar, abans del Covid, o sigui, hi havia anys d'un fotiment de contenidors que viatjaven, no? El que passa que a partir del Covid jo penso que l'afectació va ser tremenda, no? Perquè clar, l'entrada de turisme va baixar en picat i no es va recuperar mai.
La situació a l'illa, que se centra sobretot en obtenir recursos per a aliments, medicaments o la sanitat, fa que les prioritats no passin pel sector dels mobiliaris d'oficina, sector al qual es dedica l'empresa castellarenca. A més, el finançament està força difícil a l'illa.
A més, el tema financer allà, bueno, Banc de Sabadell està a l'espera, aviam què passa, ha reestructurat una mica també l'estructura que tenia allà, té una oficina de representació, però que no entra, diguéssim, a financiar, perquè, clar, el govern cubà, el finançament era en un any, 360 dies, no? Amb la qual cosa, clar, o sigui, agafar un risc a un any vista sense tenir una tranquil·litat del cobrament i tot això, pues no és fàcil.
González considera que l'increment del preu de les matèries primeres i sobretot del ferro, que ha augmentat més del 25%, pot derivar a la llarga a una caiguda de vendes.
I l'afectació de l'increment de les matèries primes i els preus del ferro, sobretot per el cas nostre, clar, l'afectació és important. De què jo considero que hi ha una especulació, no?, amb les matèries primes, no?, principals, no?, i a banda de que el ferro, pues sí, que amb Àsia, pues tot això ha fet un increment important, però clar, els increments aquí a Europa, amb tema també amb la huella de carboni i tot això, i emissions del CO2, i bueno, entre unes coses i una altra, clar, l'increment ha sigut d'un 20% amb el tema del ferro, no? O sigui, és terrible, no? I això portar-lo al client final o al dealer, al distribuïdor, clar, sí, esclar, de mica en mica ho tenim de fer, perquè no pots assumir uns increments d'aquest tipus, no? Però clar, l'afectació al final és que això derivarà pues, en caigudes de ventes, està clar.
Tot i aquest declivi de vendes a Cuba, GAPS està present a Amèrica Central i a les illes de Martinica i Guadalupe.
L'informatiu del migdia.
Demà al vespre arriba la Revetlla de Sant Joan en una edició on comerciants i pastissers esperen superar les vendes de l'any passat, ja que no hi ha pont aquest any. Albert Sant Andrés.
La Revetlla de Sant Joan arriba i amb aquesta l'esclat de sabors, colors, foc i fum, que fan de la nit més curta de l'any una de les més especials. Les coques i els petards prenen especial rellevància en una jornada que des dels més grans als més petits poden gaudir al màxim. A Castellar l'arribada i la rebuda posterior de la flama del Canigó, que es farà a les 8 del vespre a la plaça del Mirador, a banda de les diverses festes preparades per les associacions veïnals del nucli urbà i urbanitzacions, marcaran l'inici d'aquesta festa, complirà carrers i places del característic olor de pòlvora. Coques i petards seran els grans protagonistes i pastissers i venedors esperen superar els números de l'any 2025, on la revetlla va caure en dilluns i la major part de la gent va fer pont. Així parla Júlia Lluelles de Juju Cakes.
Pues jo amb moltes ganes i molt contenta, tinc ganes ja que sigui la setmana que ve. De moment està fluixeta la cosa, però bueno, sempre passa igual, que tothom es desperta a últim moment per encarregar. Jo espero que més ja que cau entre setmana. Quan cau en fin de o el 24, cau en dilluns o així, molta gent marxa de pont i això es nota molt, com l'any passat, que si no m'equivoco va caure en cap de setmana. Llavors, aquest any, al caure entre setmana, jo crec que la gent, molta gent treballa, es quedarà per aquí al poble. Llavors, jo tinc una previsió més gran que la de l'any passat. Bueno, espero. Doncs nosaltres aquí el que més venem són les més originals de Festuc amb Gers, la de Lotus, la de Kinder, Oreo. Aquestes són les que més volen, però no puc deixar de fer les clàssiques, que també la gent també els agrada, de llardons, de nata, de crema. Aquestes també les tinc. I la previsió, doncs, jo normalment faig entre 250 i 300. Vull dir, tampoc sóc una pastisseria que en faci 1.000, perquè no, ojalà, però jo crec que això, unes 300 sí que arribaré, jo crec.
Des de la pastisseria Muntada i a l'Andreví coincideixen amb les paraules de la propietària de Juju Cakes. Així ho explica el mestre pastisser Joan Muntada.
Doncs esperem que molt bé, perquè aquest any cau entre setmana, llavors no hi ha pont ni per davant ni per darrere, i això es nota molt, sí. Farem, a veure, el de sempre, farcides brioix, farcida amb nata, trufa crema, llardons, les de fruita i, com sempre, fem la de xocolata cruixent, que té molt èxit, i farem una amb albercoc i crema de vainilla. A veure, llardons, l'any passat vam fer unes 500 coques, perquè des del premi la coca de llardó es ven molt, cada dia es ven, i quan arriba Sant Joan encara més. I a la fruita, veus, la fruita, nosaltres no venem gaires coques de fruita, s'estima més la gent comprar la farcida, i de la farcida la que més es ven és la de crema, que n'elaborarem, doncs, 300 coques, potser, amb crema farcida.
Muntada va rebre el premi a la millor coca de llardons de Sant Joan el 2024 i aquesta és una de les més sol·licitades, com ha explicat. L'Andreví, el seu propietari, Marc Andreví, remarca la importància de l'absència del pont festiu i parla de les seves especialitats.
No, bueno, tenim les mateixes de l'any passat, esperem que la venda vagi més o menys igual i res, poqueta cosa, vull dir que no, en principi cau bé entre mig de setmana, vol dir que la gent, a vegades si cau entre el cap de setmana, doncs tenim allò de, que hi ha pont i la gent se'n va i que doncs és més ho agafo allà on vaig que no ho agafo aquí. Per tant, esperem també que hi hagi més celebració a modus local, a modus de casa, i la venda doncs que sigui bona. Les que més es venen és la clàssica de llardons en full, la de crema o la de crema farcida, i després ja tenim fruita, tenim pinyons, tenim xocolata, tenim Nutella, tenim cabell d'àngel, mascarpone, com així com a més innovadora. Hem fet aquesta més nova poder de mascarpone, que dona un gust diferent, també hem fet una pasta de fulla amb Nutella. Bueno, aquests gustos més, no?, que ens agraden últimament, que tenen més tendència, no?, de Nutelles, de cremes de mascarpone, d'aquestes cosetes. Perquè és allò que anem fent i no saps ben bé quan ens acaben sortint al final, eh? Però bueno, sí, compta com una cosa així, el que t'has dit, unes 300, una cosa així.
Pel que fa als petards, Davidana i Stop són els dos espais autoritzats en la venda. L'extens catàleg de les dues botigues ofereixen productes des dels 2 euros fins als 399. Per tots els gustos i butxaques, en què les bombetes, com explicaran més endavant, són exemple del producte estrella. Així parla Magda López, de petards Davidana, del que espera aquesta temporada i de les novetats que han arribat.
Bueno, més o menys com cada any, eh? Cada any és el mateix, o sigui que suposo que bé. Ara ha començat una mica ja lo fort i ara aquests dies ja cada dia ja tens fred. Jo crec que anirà millor, perquè la gent no marxarà fora, tot el... jo penso que anirà millor. Doncs novetats, o han vingut molts coets pels animals, que és color i no fa soroll, però bueno, més o menys sempre és el mateix. Van canviant el format, però és el mateix. O sigui, coets, tro i cosa per la canalla. Als nanos i molta gent els agrada aquests, que fa el que és la palmera i que és d'allò i que no fa tant soroll. Sembla que no surten ara tant aquells petardos que peten tan fort, eh? O sigui, que a la gent li agrada més el color i és el mateix. Sempre estàs, clar, com quan és campanya, sempre dius, a veure, com anirà, sembla que al principi no, però al final més o menys sempre va bé, sempre és el mateix. La gent sempre, al final, com és un cop a l'any, doncs sempre agafa alguna cosa. El que cada any surt més, bueno, el que més surt és la bombeta, per la canalla. La bombeta és, buides una caixa i la bombeta és el que més surt. I després, pels grans, doncs aquells petardos que volen que peti més fort, o... i bateries també, de palmeres...
Pepe Casajoana, de Petards Stop, espera una bona revetlla i també parla de la tendència a comprar petards sense soroll.
Bueno, aquest any esperem que sigui millor que l'any passat, o no caure en pont, doncs la gent es queda aquí, no?, i esperem que sigui una miqueta més bona que l'any passat. És el típic de sempre, quasi bé, no es cabrien gaires coses, però sempre surt alguna coseta nova, no? Han sortit algunes candeles romanes grosses, per dir alguna cosa, volcans, coses de llum també han canviat, també de noves, una espasa que també és com una candela romana, també de cara als nens, bueno, sempre van sortint cosetes noves. El que més es ven normalment... Les bombetes i bengales pels nens, no? És el més normal, i a part d'això llavors les fonts de colors cada cop més, la gent està deixant de comprar el que és soroll, el tro de soroll cada cop menys, i agafen més coses de llum, no? Que de fet es disfruta més que no pas tant soroll, perquè al final també acabes amb un cap ja atabalat i dius tant soroll no fa falta.
Com a principals novetats pirotècniques trobem una bateria d'estil bazooka amb 480 coets o l'espasa d'Excalibur, que són algunes de les principals sensacions d'aquest any. Finalment, i durant els dies en què se celebren les diferents revetlles i festes al carrer, i donat que Castellà és un municipi considerat del risc d'incendi forestal, des del consistori s'ha informat que a Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions no està permès l'ús de pirotècnia que per les seves característiques tinguin un joc de caiguda indeterminat, com poden ser coets, fonts, bateries o coets volados. Aquesta mesura també és d'aplicació a tots els espais del nucli urbà que es troben a menys de 500 metres de la zona forestal.
L'informatiu del migdia.
Castellà del Vallès, com us dèiem, es prepara per viure intensament la Revetlla de Sant Joan amb un ampli ventall de propostes festives repartides per diferents punts del nostre municipi. Ens ho explica a continuació la nostra companya Marina Antonés.
Doncs sí, i la primera cita arribarà amb una revetlla que també és festa major. Es tracta de la festa major de Can Carner, que se celebra des del passat 19 i fins al 24 de juny i que ofereix un programa pensat per a tots els públics. Al llarg de 6 dies, els veïns poden gaudir de cinema a la fresca, música en directe, tallers i exposicions, activitats infantils, una masterclass de rumba, sessions de DJ i un espectacular tobogan aquàtic. La tradicional revetlla té lloc el 23 de juny amb l'actuació del grup de versions Fantàstic. La celebració es clourà el dimecres 24 amb una festa de l'escuma, un sopar popular amb botifarrada i una cantada d'havaneres a càrrec del grup Terral. La nit de Sant Joan també es viurà amb intensitat en altres indrets de la vila. L'associació veïnal El Pujalet tornarà a organitzar la seva revetlla al carrer del Retir, amb un sopar de carmanyola obert a tothom, coca i cava per als assistents, un concert del grup Vinílics i una sessió musical de DJ fins ben entrada la matinada. Paral·lelament, els amics del Puig de la Creu mantindran la seva proposta de revetlla sense petards a l'ermita, una alternativa que aposta per gaudir de la màgia de la nit en un entorn natural i preservar la tranquil·litat de l'espai. Els participants hauran de portar el seu sopar i la coca per compartir una vetllada marcada per les vistes privilegiades sobre el Vallès. Abans de l'inici de les revetlles, però, la tradició tornarà a tenir un paper central amb l'arribada de la Flama del Canigó, també el dimarts 23. La comitiva sortirà de l'Espai Tolrà i recorrerà diversos carrers de Castellà fins a arribar a la plaça del Mirador, on tindrà lloc l'acte institucional de la benvinguda. L'esdeveniment inclourà la lectura del missatge de la Flama, actuacions de cultura popular amb Ball de Gitanes i l'agrupació sardanista Amics de Castellà i un brindis final amb coca i cava per donar la benvinguda a la nit més curta de l'any. Les entitats organitzadores han fet una crida a la participació ciutadana i animen els veïns a seguir el recorregut amb fanalets i endur-se simbòlicament la flama a casa, mantenint viva una de les tradicions més emblemàtiques de la cultura catalana. Les revetlles encara no s'acabaran, perquè els dies 27 i 29 n'hi sumarem dues més. Per dissabte 27, la revetlla de Sant Pere de l'Associació Veïnal del carrer del Centre, que tindrà lloc al vespre, i per dilluns 29, la revetlla de Sant Pere a Sant Pere d'Ullastre a les 11 del matí.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
L'Ajuntament de Castellà del Vallès ha organitzat un programa d'activitats per celebrar el dia per l'alliberament de col·lectiu LGTBIQA+, que se celebra el 28 de juny. Les propostes, totes gratuïtes, s'estendran fins al dijous 2 de juliol. Les activitats van començar dissabte 20 de juny amb la sessió Contes per la Diversitat adreçada a infants a partir dels 5 anys. A càrrec de l'hora lliure, la proposta combinava la lectura de contes amb dinàmiques participatives per treballar l'expressió de gènere i visibilitzar referents positius del moviment LGTBIQA+. L'acte institucional més destacat tindrà lloc el dijous 2 de juliol a les 7 del vespre a l'Auditori Municipal Miquel Pont. Consistirà en la lectura del manifest del Dia de l'Orgull i la representació de l'obra de teatre No es pot saber, una comèdia musical queer de la companyia No es pot dir. L'espectacle explica la història de la família Rodríguez i Savalls a la Barcelona dels finals dels anys 70 i principis dels 80 en plena transició i aborda l'impacte de la sida i les tensions familiars en el context LGTBIQA+. Dilluns 29 de juny, al Casal Catalunya tindrà lloc un taller formatiu i divulgatiu sobre les sigles LGTBIQA+, a càrrec de Brigitte Lamour, transformista, presentadora, copletista i activista. La sessió de to planer humorístic i respectuós explicarà el significat de les sigles i inclourà una introducció a la història del transformisme des de l'experiència personal de la dinamitzadora. Finalment, la Biblioteca Municipal Antoni Tort acull fins al 30 de juny l'exposició de novel·les i revistes Amb més orgull que mai, una mostra bibliogràfica amb temàtica LGTBIQA+. La caminada sota la lluna ha escollit enguany el projecte Juntos por Calo y Eric com a destí del fons que s'aconsegueixen a l'edició d'aquest 2026. La sota la lluna és una caminada benèfica que destina els seus beneficis a una causa solidària vinculada amb Castellà. En aquesta setena edició, que va arrencar el 2019 en parèntesi per la pandèmia el 2020, és la setena edició, com deien, d'una de les proves amb més participació del Centre Excursionista de Castellà. I la recaptació anirà destinada, doncs, a aquest projecte i afegint-se així a altres ajudes de clubs esportius com la Unió Esportiva Castellà i el Futbol Sala Castellà, entre d'altres. A finals de la passada setmana, el local del SEC va acollir la presentació on es van donar a conèixer el destí d'aquests beneficis i on la junta directiva del club va vestir el Calo, el gos d'assistència de l'Eric, amb la samarreta commemorativa. El projecte Juntos por Calo i Eric neix per la necessitat de la família Sánchez Galera de millorar la qualitat de la vida del seu fill Eric, un nen de 9 anys amb TEA i mutisme selectiu. El Calo és un gos labrador, un llaurador retriever de 6 mesos que ajuda el seu amic a sentir-se millor, però que necessita un enregistrament que ronda entre els 3.000 i els 45.000 euros per poder tenir els permisos d'acompanyament adients per deixar de ser una mascota i passar a ser un gos d'assistència i accedir a centres sanitaris i d'altres. Les places de la caminada del 4 de juliol de Sota la Lluna són limitades a 500 i les inscripcions poden fer-se fins al 30 de juny a aquesta pàgina web. cscastellà.cat/caminada-nocturna-sota-la-lluna-2026. Els preus són 18 euros, 16 pels socis i de 16 euros pels menors de 14 anys o 14 euros per als socis.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
El Centre d'Esport Sabadell va viure dissabte una jornada de celebració després de confirmar el retorn a segona divisió 5 anys després del descens. Milers d'aficionats van sortir al carrer de la ciutat per acompanyar l'equip i celebrar el seu retorn al futbol professional en una rua que va culminar a la plaça Sant Roc davant de l'Ajuntament. Enmig de l'eufòria de la festa, un dels moments que més comentaris va generar va arribar durant els parlaments dels jugadors des del balcó del consistori. El porter Diego Foli va prendre el micròfon i va adreçar-se als assistents assegurant que diria una expressió i que cadascú respongués com li sortís. Després de pronunciar el nom del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, una part del públic va completar la frase dient fill de puta, mentre que també es va sentir algunes mostres de desaprovació i xiulets. Hores més tard, davant del renou generat, sobretot a xarxes socials, el porter Saragusa va emetre un comunicat disculpant-se per les seves paraules. Foli va catalogar la situació d'una gracieta sense maldat generada per l'eufòria del moment. El porter també va demanar disculpes al club i als seus companys per atacar la celebració d'una temporada històrica. També el club va sortir al pas de la polèmica amb un comunicat oficial lamentant i condemnant les paraules del seu porter, dient que no representen els valors ni l'esperit de l'entitat. Tanmateix, el Centre d'Esports va aclarir que l'emoció i l'eufòria del moment no poden fer-nos perdre de vista els principis de respecte i convivència que han de presidir qualsevol acte públic. I anem ara a Sant Cugat perquè agents rurals han denunciat el responsable de tapar uns nius de falciot amb reixetes de ventilació en una façana d'un immoble d'aquella població. Els agents mediambientals van ordenar la retirada recordant que els falciots i els nius estan protegits. A més, destaquen que qualsevol acció que en dificulti la nidificació pot comportar sancions. Posem el punt i final informatiu d'avui dilluns 22 de juny del 2026. Ens acomiadem al que us hem acompanyat, Carlos Lefegui, el control tècnic, Marina Antúnez i Albert Sant Andrés a la redacció, i que us parla Jordi Rius. Res més, que acabeu de passar una bona tarda i cura amb el sol.